Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Una de les tendències més cridaneres que s'estan apuntant a la Fira del Turisme Fitur d'enguany ens acosta als orígens i ens allunya dels turistes o el turisme de masses, dels destins de moda, de la postal mil vegades Quimby reproduïda en fotos, amb el somriure i els ulls tancats, i de cop allà apareixem nosaltres. La típica foto. Es tracta del turisme d'origen, el que es vol fomentar i consisteix en tornar per uns dies o unes setmanes al lloc del qual procedeix la nostra família, amb la intenció que l'arbre familiar completi les seves branques amb noms d'avantpassats o senzillament per una comprensió més profunda d'algunes manies o costums. Ara dues o tres generacions separen de les generacions més joves de les migracions internes dels anys 60 i 70. Molts d'ells ja no tornaven al poble cada estiu. Les cases es van perdre, els cognoms són uns altres. El conegut s'ha convertit en tot un misteri i molts desitgem trobar-nos en aquells llocs on la foto apareixien els nostres somriures, els nostres ulls tancats, eren més petits i apareixien els nostres avis. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 7 de la tarda i un minut, i a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra posem la mirada ja amb el que pot passar demà divendres quan el temps es refereix. Tindrem ambient assolellat, amb algunes boires a l'interior, a l'espera de nous sistemes frontals que arribaran des de l'Atlàntic. Una de les tardes serà la del dissabte i un segon la nit de diumenge a dilluns, quan portaran més núvols i de nou algunes precipitacions a l'oest i al Pirineu. La temperatura es mantindrà en valors força suaus. Com sempre, sortim a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a la C58, on hi ha retencions de sortida entre Nus i Montcada, com dèiem, en sentit nord, en sentit Sabadell, per un accident que hi havia fins a poc a Ripollet i que ja s'ha normalitzat la circulació en aquest punt. També això afecta de retruc l'enllaç de la ronda litoral amb l'ús de Trinitat i també el tram de la Pota Nord entre Montigalà i el Nus. A més, a la C58 hi ha les retencions habituals d'entrada entre Montcada i el Nus de la Trinitat. Destacar també retencions a la ronda dalt entre Horta i Esplugues en sentit Llobregat, també aturades puntuals a la zona de Barceloneta en tots els sentits de la marxa. Pel que fa a altres vies d'accés a Barcelona, doncs hi ha retencions a la C32, al Prat de Llobregat i també a la A2, a Sant Joan d'Espí, en aquest cas de sortida. Per últim, comentar-vos que està tallada la via local TV-3421 a Roquetes per un accident. De moment, això és tot des de Catalunya Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. I no marxeu perquè d'aquí un moment us parlarem d'un informe que ha fet el Ministeri de Sanitat on es fa palès que fan falta més infermers i metges a Catalunya. Avui ens preguntem què està passant. En parlem de tot plegat amb la companya Mar Puerto i ens posarem en contacte amb en Jordi Mestres, que és el vocal de la Societat de Medicina Familiar Can Fic.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
COPE Cataluña y Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
La situació a les urgències d'alguns hospitals i centres d'atenció primària continua sent tensionada per culpa del virus respiratori, però també per la manca de personal que hi ha, sobretot en el tema de les infermeres. El conjunt de Catalunya Sanitat avisa que falten infermeres. Concretament es calcula que se'n necessiten 20.000 per arribar a la ràtio de la Unió Europea, que estableix que hi hauria d'haver-hi 8,5 professionals per cada 1.000 habitants. Les dades actuals constaten que Catalunya encara està bastant per sota d'aquesta ràtio, tot i el recent augment d'infermeres als hospitals. Al conjunt de l'Estat, la situació és similar. De fet, la ràtio se situa una mica per sota de la catalana, amb un 6,3. Així es calcula que es necessitarien 100.000 infermeres més. Es calcula que si continua aquest augment del nombre de professionals, l'Estat tardaria 30 anys en suplir aquesta manca de personal. Malgrat això, un estudi presentat pel Ministeri de Sanitat constata que el 39% d'infermeres es planteja deixar la professió durant la propera dècada. Una altra dada interessant reflectida en aquest estudi és que gairebé el 60% de les infermeres assegurat haver deixat de fer activitats de cura per falta de temps. Ignacio Montoya, del sindicat Xatxe a Catalunya, ha fet una radiografia de com està la situació de les infermeres en aquesta comunitat. Mar Puerto, explica'ns. Bona tarda.
Sí, davant d'aquesta realitat, Ignacio Montoya, secretari general del sindicat d'infermeria Xatxe a Catalunya, ha analitzat les causes d'aquest dèficit.
Certament que és per falta de finançament. Les condicions laborals i les condicions de conciliació familiar i que pot tindre una infermera aquí, a diferència de la resta d'Europa, difereix molt. A més, aquí també manquen places a nivell universitari. No donem l'abast a les universitats que existeixen a Catalunya per donar oferta a tota la demanda que necessita. Falten places de grau d'infermeria. Això vol dir que s'hauria d'invertir en més edificis, més aules, més infraestructura. Això requereix més professorat i això requereix diners.
A més, Montoya també destaca la seva preocupació per la fugida de talent cap a altres països i proposa solucions, no retenir a la gent, sinó fidelitzar-los.
Que jo no parlo mai de retenir, perquè no m'agrada retenir les persones, sinó les vull fidelitzar, que es trobin a gust a la seva comunitat, augmentant els salaris, reduint la precarietat laboral, promovent la conciliació laboral i familiar, evidentment, augmentant el temps de recerca d'aquests professionals, per exemple, que els agrada fer investigació. Evidentment, les condicions aquí a Catalunya són pitjors que en altres llocs i per això la gent acaba marxant.
Al conjunt d'Espanya el dèficit és de 103.634 infermeres i es calcula que el ritme actual d'ampliació del personal es trigarien entre 22 i 29 anys a arribar a la xifra necessària. L'Elisabet Parés és infermera en un CAP de Barcelona des de fa 14 anys i explica com han canviat les coses des d'aleshores.
Tenim números des de fa moltíssims anys i el que sabem és que les coses sempre van a pitjor. No hi ha un compromís real per part de les institucions per millorar les coses. Entre les infermeres que marxen en busca de millors condicions laborals, les que deixen la professió per el que surt a l'enquesta, no? Principalment per estrès i per desafecció a la professió, al final. Per salut mental, vaja. I les persones que jubilen.
I si la manca de professionals és preocupant, aquí també se suma el fet de que el 39% de les infermeres es plantegen abandonar la professió en els propers 10 anys, d'acord amb una enquesta elaborada pel Ministeri de Sanitat. D'aquestes, un 17% pensa fer-ho en els dos propers anys, mentre que un 62% també parla de problemes de salut i factors emocionals.
Jo vaig començar l'any 2011 en un hospital i realment fins fa 6-7 anys vaig estar a hospitals i després em vaig passar a la primària. I realment segueix el mateix fil conductor, no? Que sempre hi ha aquest excés d'estrès i de multitarea.
Les professionals que al·leguen pitjors condicions són les més joves i aquelles que treballen en institucions sociosanitàries.
Avui en parlem amb en Jordi Mestres, que és vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que és CanFic. Senyor Mestres, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, calia aquest informe del Ministeri de Sanitat per saber que des d'allà fa temps hi ha manca d'infermeres i també de metges?
Bé, és una qüestió que ja la coneixíem. El que sí que és veritat és que és necessari que almenys l'autoritat competent doncs ho posi per escrit, no? I, perquè això ve del Ministeri, no ve ni de sindicats ni de societats científiques, ve del propi Ministeri, que és la font doncs, que té responsabilitat en aquest àmbit.
Per què hi ha aquesta manca? Hem parlat moltes vegades del tema de que hi ha moltes jubilacions i que no hi ha relleu. No hi ha relleu o no es vol que hi hagi aquest relleu? Expliqui'm una mica, Jordi.
Bé, mirant les dades del propi informe que posa les dades i quantifica, el que sí que es veu és que, evidentment, en els propers 10 anys les jubilacions, les mobilitzacions previstes doncs no es cobriran amb les noves infermeres que sortiran de les facultats. Per tant, hi ha un dèficit. No és igual en totes les comunitats, i en comunitats autònomes, per exemple, a Catalunya, sortim millor parats, no? L'informe ho explica respecte a altres comunitats, pel saldo positiu o negatiu, és a dir, infermeres que marxen o que es mouen entre comunitats, però que és veritat que el que marxarà per jubilacions o altres motius no es reposarà amb les noves infermeres doncs, que surtin de les facultats. Per tant, sí, és un dèficit important.
No és atractiu ser metge o infermera a Catalunya, senyor Mestres?
Bé, la professió sanitària, medicina, infermeria i d'altres, són professions molt vocacionals. Per tant, el que és la professió sí que és atractiva i es demostra cada vegada quan es fan les proves de selectivitat doncs, que les notes més altes doncs, estan aquestes especialitats sanitàries. Per tant, des del punt de vista professional és atractiu. L'altra cosa són les condicions. L'informe sí que posa molt èmfasi també en quines són les possibles causes i on s'hauria d'abordar. I una d'elles és justament el tema de l'estabilitat de contractació, que amb infermeria és especialment sagnant. No? Hi ha molts contractes temporals, molts contractes doncs, de curta durada, que fa que una infermera, quan acaba, que està en una edat en la que ha de començar a pensar què vol fer la seva vida, doncs, que és molt difícil doncs, planificar el seu futur personal, incloent el professional. Per tant, és una mesura que s'hauria d'abordar i s'hauria d'abordar de forma prioritària. I l'altra també les condicions laborals i econòmiques. Perquè hi ha moltes diferències entre les comunitats autònomes. Per tant, vivim en el mateix país, però no hi ha les mateixes condicions econòmiques, no es cobra igual, en medicina també passa, i per tant ens hauríem de començar a mirar per ser competitius entre nosaltres mateixos, perquè estem fent doncs, una miqueta doncs, la competència aquí.
La veritat és que la Seguretat Social és un sistema meravellós. Jo sempre ho dic, al final, per molta privada que vagis, al final, si tens una cosa greu, acabes anant a la Seguretat Social. Però sí que és cert que els metges, si parlem de metges de capçalera, realment estan molt cremats. O sigui, és que vas a la consulta. Hi ha gent que en tenim sort, i que el metge ens mira la cara, està més de 10 minuts si cal, però a vegades és que no poden ni aixecar el cap per mirar-te, és que fan tasques entre l'ordinador, fer-te la recepta i tal, és que no es dona abast. I després, la quantitat d'agressions, que també s'ha de dir, que tenen molts metges i moltes infermeres.
Sí, és una qüestió que Que sí que és veritat que no estem en una situació, podem dir, greu en el sentit de les agressions. Vull dir que hi ha hagut, ara darrerament hi ha hagut una notícia molt, molt cridanera, no?, en un camp de Barcelona, però realment no és la situació habitual. Sí que és veritat que s'ha de fer doncs, els estudis i que calguin doncs, per garantir la seguretat dels professionals, però també és veritat que a l'atenció primària viu molt tensionada, però viu molt tensionada des de sempre, és a dir, és una tensió crònica coneguda.
Sí, sí.
I la nostra principal tecnologia, i tu ho deies molt bé, és el temps, no? El temps per poder parlar amb la persona, preguntar-li, fer les preguntes adequades, explicar què hi farem, què no farem i per què ho farem. I és la nostra tecnologia, el temps, no és els grans tacs, no són les grans intervencions quirúrgiques, no? La nostra tecnologia és el temps, no? I el poder mirar-nos a la cara, tocar panxes, explorar i generar aquest vincle amb el pacient, no? Que és el que es tracta l'atenció primària.
És que aquella imatge, mestres, jo me'n recordo, a la meva edat jo soc jove, i me'n recordo l'època que veies el doctor i la infermera o infermer al costat.
Sí, és un moment que probablement no hauríem de tornar aquí, perquè la infermera en aquella època estava una miqueta, i permeteu-me l'expressió...
Sí, relegada. No? Sí,
sí i la infermera és una professional altament capacitada, que té capacitat de decidir, que pot fer moltes coses i les ha de fer, i per tant ha de desplegar tot el seu àmbit competencial. Per tant, aquella figura de la infermera al costat que li firmava les receptes, això és un moment en què no hauríem de tornar. Sí que és important, i a l'hospital també passa, i a l'atenció primària especialment, en què medicina i infermeria treballen molt de la mà i han de treballar plegats, no? Allò que diem l'atenció doncs, d'1-3, que està tan de moda, que s'està parlant ara, no? Que inclou a més a més l'administratiu sanitari,
sí.
Que també és la figura que s'està parlant moltíssim, no? I és important que treballin plegats, i però que cadascú fent les competències doncs, que tenen, que són molt, molt elevades.
Uh-huh. En una Europa que està envellint, i si mirem a Espanya hem de dir que la veritat és que hi ha molts pocs naixements, estem cap a una societat que la població més envellida, més gent gran, necessitem més sanitàries, no? Més metges, més infermeres.
Bé, tenim un nivell de vida molt elevat, és a dir, que vivim molts anys, i per tant això vol dir que evidentment hi haurà més patologia crònica, que és lògica doncs, per l'edat amb la que arribarem, no? Per tant, sí, i bàsicament les àrees... allò que en diem generalistes, no? Que l'atenció primària és una d'elles, és important que estiguin ben dotades, no? Perquè probablement és que haurà de tenir aquest pes per poder doncs, fer el seguiment adequat a tota aquesta gran quantitat de persones grans que ja en tenim, que en un futur en tindrem moltes més, no? Per tant, això és molt important, doncs, consolidar-ho.
Jo sempre dic, senyor Mestres, que és una autèntica vergonya que la salut sempre s'ha dit tota la vida que és el principal i a vegades sembla que no ho sigui, no? Perquè s'ha d'invertir per investigació científica. Cada cop hi ha més malalties o amb la globalització, no? Apareixen malalties que nosaltres ja havíem tingut que ja no existien, no? Pràcticament. Els sous que es paguen és que em sembla horrorós. O sigui, com pot ser que una persona que et pot salvar la vida com és un metge o una infermera amb les cures que et fan les infermeres, la gran tasca que fan, com està tan malament pagat?
Bueno, la societat està organitzada d'aquesta manera i llavors el que li hem de demanar a gestors polítics és que prioritzin allò que pensin que realment és important per la societat. Al final, els diners que tenim com a país, no?, són els que són i, per tant, s'han de gestionar de forma correcta, intentant justament que els diversos nivells d'assistència estiguin coordinats de veritat, perquè també hi ha moltes ineficiències del sistema que s'han de resoldre i que hem d'intentar doncs millorar. El sous és una d'elles, però també és veritat que quan es fan les enquestes de satisfacció personal
sí.
laboral, sí que el sous és evident, és una de les coses que surten, però no només això. I surten coses molt interessants que serien molt més fàcils d'abordar, no? Que és el reconeixement professional, que els professionals puguin desenvolupar la seva carrera en tots els seus àmbits, i això avui en dia no és així.
Doncs aquí queda el missatge per qui correspongui, que és els polítics, que són els que tenen la clau de la guardiola. Sisplau, la salut és el principal i s'ha de donar calés per investigació i perquè aquests metges no acabin malalts, perquè també són persones. Així que, sisplau. Jordi Mestres, vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitat, CanFic, gràcies per haver estat amb nosaltres. I aviam què ens depara aquest 2025, Jordi.
Vale, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dijous et preguntem si veus bé que els pares puguin donar classe de conduir als fills. Aquesta nova mesura que ha posat a debat la Comissió Nacional de Mercat i les Competències i que si acaba quallant farà que treure's el permís de conduir sigui més econòmic. I què es busca amb aquesta nova mesura? Doncs reduir els costos del permís de conduir, facilitar l'accés a joves, persones amb menys recursos i residents de zones rurals. Després d'analitzar els grups que acudeixen a les autoescoles per obtenir diversos permisos de conduir, recuperar punts o accedir a los permisos especials per la conducció professional, s'ha conclòs que els joves són els més interessats. No obstant això, molts d'ells disposen de menys recursos que la mitjana, la qual cosa pot dificultar el seu accés a aquesta formació, establint el focus en aquells que viuen en zones amb menys connexions. Per això, i amb l'objectiu de facilitar que més joves puguin accedir a l'ensenyament del permís de conduir, la comissió proposa la flexibilització de la formació gràcies a una nova via pràctica a partir de la conducció acompanyada de tutors no professionals. Això permetria ajudar els alumnes a formar-se i reduir el cost d'aquests carnets. Aquesta és una mesura que ja existeixen en molts altres països del nostre entorn i que és una alternativa relativament estesa i accessible. Segons la Comissió Nacional de Mercats i Competències, aquestes pràctiques acompanyades podrien ser compatibles amb alguna formació prèvia obligatòria a les autoescoles, com per exemple establir un nombre mínim de classes en aquestes abans de realitzar aquesta conducció acompanyada. Les autoescoles catalanes ja han analitzat aquesta proposa i avui parlem i, de fet, hem parlat a Herrera Copi Catalunya i Andorra amb Mario Arnaldo, d'Automobilistes Associats Europeus. Ricard Álvarez, bona tarda.
Treure's el carnet de conduir a l'arribar als 18 anys és un d'aquells temes que en moltes famílies es posa sobre la taula de seguida. I també de seguida s'arriba a l'altra preocupació, el cost que tindrà per la família, perquè la majoria de joves als 18 anys encara no estan treballant per poder pagar-se el carnet. En alguns països europeus es du a terme un model en què es combina l'aprenentatge acompanyat amb les classes a les autoescoles. I és aquest model el que defensa l'Associació d'Automobilistes Europeus perquè entenen que el model espanyol ha passat de ser més un model per aprendre a conduir a ser un model més per aprendre a aprovar l'examen.
En el sistema tradicional que tenemos en España es un sistema de aprendizaje a la conducción en cierta manera compulsivo y que además el aspirante, el alumno lo que quiere o lo que le pide a la autoescuela es que le enseñe no a conducir, sino a aprobar un examen. ¿Qué ocurre? Que con este modelo lo que ha ocurrido es que, y así lo reflejan las estadísticas de siniestralidad, el primer año de obtención del carnet de conducir apenas hay siniestros, pero a partir del primer año las cifras de siniestralidad se suben. Disparan.
El model de conducció acompanyada, com dèiem, conjuga les classes a les autoescoles i l'inici de l'aprenentatge amb un acompanyant de manera progressiva des d'abans dels 18 anys.
El modelo del sistema de conducción acompañada no es un modelo que abrevia o prescinda de las autoescuelas, de la formación de las autoescuelas. Es, sin embargo, un modelo más gradual y menos compulsivo. Es decir, en Francia, por ejemplo, se puede desde antes, desde los 14 años, pero ahora desde los 15, se puede iniciar el aprendizaje. No es que tengas el carnet de conducir, pero sí puedes iniciar el aprendizaje en la conducción des d'aquesta edat.
En canvi, al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el Raül Viladric, president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, ens ha explicat que si s'aprova aquesta nova normativa no serà tan fàcil com agafar el cotxe de la família i anar a fer vols pels carrers.
Els requisits que hi han són exigents. Què vol dir? Que l'aspirant ha de portar un vehicle amb doble comandament. Si ens hi fixem, a la via pública els cotxes d'autoescola porten una placa amb una L de color blau.
Sí.
Si fos aquesta conducció acompanyada que existeix actualment, la placa L seria de color vermell, però ha de tindre un doble comandament, el tutor ha de passar ITBs, per tant, tot això és bastant exigent.
La normativa europea que s'està estudiant és el model alemany i austríac, on l'edat mínima per poder començar a treure's el carnet de conduir és als 17 anys.
La resta d'Europa és que l'aspirant pugui anticipar l'edat d'obtenció del permís de conduir dels 18 als 17. En aquesta edat, què suposa? Doncs que tot l'aspirant fa el permís de conduir com ara està fent actualment, fins al, per lloc de fer-ho als 18, ho fa als 17 anys, sí. I dels 17 als 18, un cop hagi superat un examen oficial i hagi fet la formació obligatòria a l'autoescola, doncs supera l'examen, en lloc dels 18 als 17, i dels 17 als 18 pot fer aquesta conducció acompanyada. I aquest és el model que Europa s'està mirallant, que és aquest model alemà i austríac que estan portant a terme.
Tot i això, les autoescoles alerten dels riscos per la seguretat viària i defensen la figura del professor, que compta amb una formació específica i vehicles de doble comandament per evitar situacions perilloses.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las 7 de la tarde, 26 minutos. Linterna COPE Catalunya y Andorra. Y sí, sí, a ti. Hola. ¿Sabéis que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mira, papá, escucha esto.
Securitas Direct. Hemos recibido una señal de emergencia. ¿Necesita ayuda?
¿Son los de la alarma que hemos puesto en casa?
Justo. Es su equipo de expertos, que además de protegerte, te ayudan en caso de emergencia.
Oye, ¿y cómo hago si necesito ayuda?
Pues pulsas el botón SOS de la alarma y con la cerradura inteligente pueden abrir la puerta a la ambulancia.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquests dies han anat circulant imatges molt impactants sobre els incendis forestals que estan patint Califòrnia i particularment la ciutat de Los Angeles. Segons indiquen els experts, la combinació entre una forta sequera, l'alta velocitat del vent i la manca d'espais oberts entre el bosc, com podrien ser conreus o prats, han provocat que la propagació del foc hagi estat més ràpida del que els cossos de bombers poden assumir. I això, avui ens volem preguntar, també pot traslladar-se a Catalunya? Molts sentits. Per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres l'investigador del CREAF, Josep Maria Espelta. Senyor Espelta, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, imatges com aquestes que hem vist a Califòrnia poden passar aquí a Catalunya?
Doncs sí i no. En algunes zones sí que ens podríem trobar en situacions similars. Però si pensem en Barcelona capital, doncs és difícil que això succeeixi.
Per evitar que aquest foc, per exemple, arribi a zones urbanes, el punt més important seria mantenir espais oberts al voltant, com si fossin cinturons de protecció?
Sí, el que hem intentat nosaltres i el que intentem amb la nostra recerca doncs és fer palès això, no? Que és important mantenir i, en la mesura del possible, recuperar el mosaic agroforestal que havia sigut tradicional, que havia sigut el paisatge dels nostres avis i que és la millor fórmula, el millor antídot per evitar incendis catastròfics com aquests.
Mm-hmm. Estem veient, sobretot els darrers anys, hi ha moltes hectàrees de conreus i de pastures que han estat abandonades, no? Es podrien aprofitar aquests espais, no?, que estan apareixent en els boscos, que han patit aquesta greu sequera, no?, o la patiran en un futur proper, per canviar el model per al canvi climàtic fins al 2050?
Sí, és clau precisament això, que intentem recuperar en la mesura del possible aquests espais que s'han anat perdent, aquests conreus, aquestes pastures, que estaven al voltant de les zones urbanes i que feien aquesta discontinuïtat entre aquestes zones habitades i els boscos, i que ens protegien doncs, davant de l'arribada del foc, i que també faciliten les tasques d'extinció en cas de que sigui necessària doncs, per part dels bombers.
Uh-huh. Un incendi arrasa més hectàrees si el paisatge, òbviament, té més connectivitat, no, Josep?
Sí, efectivament. El principal perill és aquesta continuïtat entre les grans masses forestals, entre els boscos, el que fa doncs, que l'incendi doncs, agafi més velocitat i tingui un comportament més violent i sigui més perillós de cara a les persones i també doncs, molt més difícil de ser suprimit per part dels cossos d'extinció.
Òbviament, quan parlem d'incendis, hi ha vegades, malauradament, que són incendis provocats, però també el tema de la sequera està influint i molt, no?
Sí, efectivament, l'escenari climàtic que estem vivint actualment ja, doncs, els últims 3 anys ens han posat de manifest aquesta important sequera que hem estat vivint a Catalunya i que, malgrat algunes pluges recents, doncs, continuem patint, i això, doncs, per descomptat, doncs, afavoreix l'augment de l'ocurrència d'incendis forestals i, per tant, doncs, ens obliga a estar encara molt més amatents en la nostra protecció.
Mm-hmm. Sovint pensem que la renaturalització o renaturalitzar un ecosistema vol dir-ne introduir grans herbívors del passat, no? Com, per exemple, serien...
Sí, hi ha tota una polèmica, sobretot a escala europea, al voltant d'aquest concepte de rewilding o renaturalització, que a vegades doncs, s'associa a recuperar els grans herbívors que havíem tingut en algun moment de la nostra història més antiga, doncs, per exemple, els bisons, que això pot ser doncs, interessant en alguns llocs, però per altra banda, doncs, per exemple, en la nostra situació i en el nostre entorn més immediat, doncs és molt més important recuperar aquest paisatge, aquest mosaic entre conreus, entre boscos, i que realment doncs, és el que ens dona la màxima biodiversitat.
Uh-huh. S'està invertint molt o poc, Josep Maria, en aquest tema, en el tema de recuperar aquestes hectàrees de conreus per evitar incendis?
S'intenta, el que passa és que, clar, les zones més properes doncs, en els nuclis urbans, doncs, clar, tenen una gran competència per diferents usos, no? Tenen el potencial de ser urbanitzades o de desenvolupar doncs, polígons industrials, o bé també doncs, de ser recuperades per l'agricultura, no? I a vegades aquestes expectatives de lo millor doncs, podran ser això, doncs, dedicades a urbanització o a teixit industrial, doncs el que fa és que aquesta especulació... Doncs, promou això, no? Aquest abandonament de les activitats agrícoles i ens genera aquest tipus d'escenaris tan negatius.
Per què hi ha... Bueno, clar, imagino que no es pensa fins que no passa, no? Però hi ha molts municipis d'arreu de Catalunya, jo en conec un que pràcticament, o sigui, el que són, per exemple, les muntanyes de Vallirana, allà, diguem-ne que la neteja dels boscos és nul·la, no? Imagino que això, el perill és important.
Bé, el que passa és que nosaltres, doncs, a part de que a partir de la segona meitat del segle XX doncs, es va anar abandonant bona part de les pràctiques agrícoles en molts espais i també de la gestió forestal, doncs, el que hem anat fent és cada cop construir més a dins o a prop del bosc, no?
Efectivament.
I aleshores, clar, estem envoltats de boscos força joves, perquè doncs, són boscos això, que tenen uns 60, uns 50 anys, que encara no han assolit doncs, aquesta maduresa amb diferents estrats, on les capçades dels arbres estan lluny del terra, i aleshores, clar, això genera un paisatge realment perillós pel que fa als incendis forestals.
Clar, és que també, si entrem en el tema d'on es construeixen les vivendes, clar, hem de pensar que primer a la muntanya, no?, i després a les cases o als edificis.
Clar, en molts casos doncs ha passat això, que hem canviat totalment el model urbanístic, el vam canviar fa relativament anys, no?, en els anys 70, els anys 80, en molts casos, i aleshores precisament a Catalunya doncs un dels problemes més importants que tenim és això, no?, que tenim al voltant d'unes 2.000 o 2.500 urbanitzacions que estan doncs en aquesta situació d'estret contacte amb el bosc, i això genera doncs un problema de gestió important.
Uh-huh. Abans parlava jo a l'inici, senyor Espelta, el tema de tot això que ha passat a Califòrnia, a Los Angeles, el tema de la forta sequera, l'alta velocitat del vent i la manca d'espais oberts entre el bosc. És cert que ha augmentat la velocitat del vent darrerament? No sé si és una sensació o és una realitat, això.
Bé, en el cas de Califòrnia, val a dir que ells tenen una component, que són els vents aquests de Santana, que en diuen, que és relativament diferent a la que tenim nosaltres a Catalunya, i això doncs és una de les diferències importants, no?, entre aquests dos escenaris. Però sí que compartim amb ells que cada cop, doncs, i això ho estem veient, els fenòmens meteorològics doncs s'estan tornant més extrems, no?, les onades de calor, sí, o a vegades les ventades, o fins i tot, malauradament, alguns episodis de precipitació, que sempre havien existit en el passat, però que cada cop doncs es tornen més freqüents i més violents.
Certament. Bueno, doncs amb aquesta intenció de recuperar aquests cinturons agrícoles, escolta'm, es disminuiria un 30% de la connectivitat del foc en cas d'incendi, alhora que millora la biodiversitat i economia local. Estem parlant d'un tant per cent molt alt, eh? O sigui que això és per pensar-s'ho i bé.
Sí. Vull dir, rep el nombre aquest de 17.000 hectàrees, doncs pensa que és un nombre molt important, però si tenim en compte que la regió metropolitana de Barcelona té aproximadament unes 300.000 hectàrees, doncs aproximadament del que es tractaria és de disminuir un 10% la superfície forestal i augmentar un 25% aquestes hectàrees de conreu. I intentar doncs trobar aquest paisatge més equilibrat, més amable, amb diferents usos i finalment doncs més segur en cas d'incendi.
Doncs benvingut sigui aquestes dades preliminars, aquest estudi del CREAF, del que parlàvem ara mateix amb el Josep Maria Espelta, que és investigador del CREAF. Josep Maria, gràcies per continuar treballant. És un treball silenciós, no?, perquè ningú se n'adona, com deia abans, de les coses fins que passa una tragèdia, però hi ha gent que treballa perquè no hi hagin aquestes tragèdies de les quals estàvem parlant i que malauradament també hem tingut a Catalunya. Me'n recordo a Cadaqués, ha passat molts cops aquí a Catalunya, també al Garraf, no?, el Parc Natural del Garraf, i són imatges d'aquelles que et queden a la retina i que no se t'oblidan mai. Així que el planeta és de tots, intentem entre tots fer un planeta més bonic per totes bandes, o sigui, que sigui operatiu, que creï economia local i, a més, doncs evitar que hi hagin doncs aquests incendis. Josep Maria Espelta, moltes gràcies, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, bona tarda.
Igualment, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar, sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño, R que R, y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
Pero ¿y si no estás ahí?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Sabíeu que els usuaris del transport públic triguen un 20% més a entrar a Barcelona que en vehicle privat? Això no ho dic jo, ho diu un estudi del RAC. Avui en parlem amb el Cristian Bardagí, que és el director de l'àrea de mobilitat del RAC. Senyor Bardagí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tot i aquestes dates, els enquestats donen un aprovat general al servei del transport públic, no?
Sí, així és, així és. El que hem fet és, sortir a encastar, no?, 1.100 usuaris del transport públic i preguntar-los tot un seguit de coses, entre elles això, no?, quant de temps triguen en la seva solució de ferrocarrils, de rodalies o d'abusos d'aquest express.cat i quan creuen que els costaria fer-ho en vehicle privat. I ells mateixos són els que marquen aquesta diferència del 20%, que van a ser en mitjana uns 10 minuts, i ells mateixos són els que tenen aquesta valoració d'aprovat al seu servei a totes les modalitats, ferrocarrils, bus express i rodalies.
Això vol dir que hi ha moltes coses a canviar, eh? Ja sabem, per exemple, que dos per tres ens diuen no, feu servir el transport públic, però clar, si després no funciona com ha de funcionar, malament rai, no, Cristian?
Sí, la veritat és que això de la mobilitat metropolitana, perquè m'han de preguntar als usuaris, no?, que en el seu moment d'accés a Barcelona a l'hora punta matí, doncs això de la mobilitat metropolitana en aquestes condicions, doncs és evident que és molt exigent, no? És un moment de màxima tensió de tot el sistema, és l'opció que tris, i sí, els usuaris del transport públic detecten unes quantes oportunitats de millora, tot i que no estiguin relativament conformes amb la seva solució de transport.
Mm-hmm. Dels mitjans més coneguts, els ferrocarrils, rodalies o el bus, tot i que rodalies és la xarxa de transport més mal valorada, no m'estranya, per cert, jo la pateixo cada dia, també s'ha de tenir en compte que per la major part de passatgers viatjar amb rodalies ara no costa diners perquè els bitllets estan bonificats, però no per això ha de funcionar malament, no?
No, que sigui... No, que, primer, res no és gratis, si no pagues amb el bitllet ho pagues d'una altra manera, per tant, no s'ho té un cost, no, això és una falsa impressió i per tant el servei necessita diners, necessita inversió, necessita que algú cobreixi els costos d'operació i això no... Que tu no paguis com a usuari un bitllet directament no treu que el servei que rebis no tingui totes les garanties que necessites, no?, en la teva vida quotidiana. I sí, aquesta gratuïtat a Rodalies, no, sobretot, i aquesta bonificació als abonaments del transport públic metropolità, bueno, estan portant a potser que més gent provi el tren, però la veritat és que si comparem l'evolució dels darrers anys, i una foto maca de fer, no?, és com estava el repartiment modal abans de la pandèmia, abans que comencessin a alterar-se moltes coses a les nostres vides, el 2019, i com ha acabat el 2023, i veiem que diguem, la foto és pràcticament la mateixa, no? I que per mi s'han passat moltes coses, però el repartiment modal, quanta gent s'ha estat el transport públic i el vehicle privat el 2019 i el 2023 és pràcticament la mateixa, no? I això, malgrat aquesta forta després en bonificar els abonaments del transport públic i singularment els projectes en Rodalies.
Sempre s'ha parlat que Rodalies és la nina lletja i la bonica és Ferrocarrils de la Generalitat, no? Sempre dius, no, Ferrocarrils sempre funcionen superbé, però atenció perquè presenten una ocupació del 80% a primera hora del matí, també es demanen augmentar les freqüències i la capacitat, no?
Sí. Tots els serveis de transport públic que hem analitzat a la punt del matí, bueno, presenten un cert grau de disconfort, no? De falta de comunitat pels usuaris. Bueno, des del punt pot tenir un sentit. Escolta'm, no? A l'hora màxima demanda, que la gent vagi una mica apretada, doncs pot tenir sentit. Però molt apretat ja no, perquè és incentivador. La temptació és estres per anar en aquestes condicions, provo, no? I me'n vaig a la solució de mobilitat individual. I en principi això és el que, no? els operadors de transport públic no voldrien, i les administracions que bonifiquen el transport públic no voldrien. I per tant, el que es tracta és de trobar les maneres d'incentivar aquesta experiència d'usuari a bord del transport públic, que permetin, bueno, que quanta més gent s'hi sumi i els que ja hi són, que es fidelitin.
Mm-hmm. Parlem dels busos, sobretot hi ha línies de bus express que estan a prop de la màxima ocupació, no? També s'hauria aquí de posar més flota de busos?
Sí. El bus que hem fet també són observacions de determinades expedicions, de determinats dies, que és un treball de camp que vam fer a la tardor, no és estrictament de les principis del 2024, sinó al final del 2023, mesos d'octubre i novembre, i detectaven, bueno, determinades línies, demandes vorejant la plena ocupació. Clar, això vol dir que el següent pas és posar més busos, perquè si no hi haurà gent que es quedarà a terra o que haurà d'anar molta estona de peu, i això és, no? És això que hem de perdre la qualitat del transport, i per tant és una manera, una invitació gairebé a deixar de fer servir el bus. I sí, aquesta millora de la competitivitat dels serveis, que passa per més freqüències i més capacitat, és el primer pas per millorar aquesta experiència d'usuari.
Senyor Bardagí, si parlem de les zones de baixes emissions, coincidim en que la mesura no ha contribuït gaire a millorar la mobilitat col·lectiva?
Doncs sí, les baixes emissions, com el seu propi nom indica, està molt bé per baixar les emissions, però no tenen massa a veure amb la congestió. I per tant no tenen massa a veure amb el canvi de repartiment modal ni la manera de repartir l'espai, no? L'Ajuntament de Barcelona també en el seu moment va fer públic unes primeres dades de balanç que s'havien substituït 600.000 desplaçaments quotidians que seien en vehicles, bueno, més contaminants per 600.000 desplaçaments que seien en vehicles menys contaminants, però no hi havia hagut un desplaçament directe de la mobilitat individual a la col·lectiva, i per tant les dades d'emissions també per reduir la contaminació local, però no han tingut, com a mínim a casa nostra, un efecte significatiu en el repartiment modal ni en el creixement del transport col·lectiu.
Bueno, està clar que s'han de canviar moltes coses amb el tema del transport públic. Aquí, quan hi ha un tren que falla, escolta'm, tota la línia falla i durant bastanta estona, i els que patim, que fem servir el transport públic, ho passem malament, perquè, clar, si has d'anar a treballar i que dos per tres dir, no, és que hi ha hagut un retard, no, és que un tren que s'ha espatllat, no, és que el bus no sé què. Així no es pot continuar, i si volem que la gent faci servir el transport públic, doncs s'ha de posar mans a l'obra ja. Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC, gràcies per haver estat amb nosaltres i gràcies per aquests estudis, dels quals ens alegrem saber més dades i que algú s'hi fixi i posi mans a l'assumpte. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Seguro que has oído hablar de Osmotic de Corsa, la única osmosis del mercado que no desperdicia agua y da un sabor increíble. Aprovecha nuestras promociones con motivo de nuestro 50 aniversario y hazte con el mejor sistema de osmosis del mundo. Llama ahora al 900-208-208, 900-208-208, y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Está buscando un sofá, un colchón, decoración?
Sí, estoy buscando a mi marido. Estábamos aquí en la tienda probando sofás y no sé dónde...
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo estamos de rebajas. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones.
Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para ayudar a que los jóvenes solo vean cosas aptas para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
El Barça posa la directa a la Champions. A la Lliga, el camí és més llarg, però s'ha de recórrer pas a pas. I ho vivim amb l'equip líder de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego.
Aquest diumenge, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça-València.
Manolo Olivero, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini, Fernando Morientes.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Les 7 de la tarda, 50 minuts. Això és la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè la majoria d'usuaris del transport públic es mouen entre la indignació i el desconcert. Una vegada han comprovat que els descomptes que s'aplicaven fins ara han desaparegut o estan a punt de fer-ho. Com ja veníem explicant, aquesta és només una de les conseqüències de la no aprovació del decret òmnibus del govern de Pedro Sánchez, que no ha tirat endavant per la manca de suports al Congrés. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, Junts ha complert la seva amenaça, ha deixat sol a l'executiu i ara doncs uns i altres estan centrats en deixar-se en evidència mútuament i en fer veure qui és més culpable. Aquesta tarda ja hi ha hagut una concentració davant de la seu de Junts a Barcelona, al carrer Marina, en protesta pel seu no a aquest decret. En qualsevol cas, a la pràctica, el que els ciutadans hem pogut comprovar és que ja no es poden comprar abonaments recurrents de Renfe, tant per Rodalies com per regionals i avant, però sí que es poden fer servir fins al 30 d'abril els abonaments que s'havien adquirit prèviament. A molta gent, com aquesta noia que ara escoltarem i que acaba d'arribar de Xile, aquests canvis doncs l'han agafat per sorpresa i s'ha trobat amb el seu títol caducat.
Acabo de llegar i va preguntar si mi antigua tarjeta de recurrent funcionaba o no, y lo tengo que comprobar.
Al final caducada, ¿no?
Caducada, y por un día tarde ya no puedo aprovechar el bono hasta abril.
Te va a tocar ahora comprar una nueva.
Sí, a este precio.
Això pel que fa a Renfe. Mentrestant, l'ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità, es reunirà demà de forma extraordinària per aprovar mantenir la pròrroga del 20% de la bonificació, que depèn d'aquest organisme. El que ha decaigut és el 30% restant que aportava l'Estat. Per tant, quan entrin en vigor les noves tarifes, i això també s'haurà de discutir demà divendres, els títols més utilitzats, la T usual passarà previsiblement dels 22 euros actuals als 35 euros i la T jove de 44 a 70 euros.
Yolanda, però la no aprovació del decret òmnibus té d'altres conseqüències més enllà de perdre les bonificacions en el transport públic.
Exacte, mira, i en matèria de vivenda es tornen a reactivar els desnonaments a persones o famílies vulnerables sense alternativa residencial. Recordem que hi havia una moratòria fins al 31 de desembre, però ara, amb la no aprovació d'aquest decret, doncs s'acaba la protecció per evitar aquest tipus de desnonaments. I què vol dir això a la pràctica? Doncs que els petits propietaris poden demanar posar en marxa els procediments per llançaments que estaven aparcats al jutjat perquè es van suspendre per la Covid. L'advocat José María Español diu que aquesta mesura ja no tenia sentit 5 anys després de la pandèmia. Creu que seria una temeritat que el govern torni a presentar una mesura d'aquest tipus, tenint en compte que té una clara oposició.
Aprovar un real decreto ley para suspender los lanzamientos sabiendo que dentro de 30 días vas a tener la oposición de los grupos de la mayoría de la Cámara sería cuanto menos una decisión temeraria e irresponsable y que sobre todo porque perjudicaría todavía más la falta de seguridad jurídica que tenemos en este momento.
Hem de tenir en compte que des de que va començar la pandèmia, les circumstàncies econòmiques de molts inquilins o ocupes doncs, poden haver canviat i, mentrestant, s'han pogut mantenir a la vivenda. El principal perjudicat fins ara ha estat el propietari i, al final, com diu l'advocat José María Español, la festa la pagarem entre tots, menys els ocupes.
Cuanto antes se haga, mejor, porque toda esta fiesta la vamos a pagar todos, ¿eh? O sea, todas las suspensiones de estos lanzamientos de estas personas vulnerables a consecuencia del COVID, esto lo vamos a acabar pagando todos, porque lo va a tener que acabar pagando el Estado a través de las comunidades autónomas.
A Espanya, i en això insisteix l'advocat José María Español, no es fa fora ningú d'un habitatge sense el coneixement dels serveis socials, que són els que han de trobar doncs, una alternativa per als afectats que realment ho necessiti.
I el rei Felip VI ha animat a la nova promoció de jutges a treballar des de la més estricta independència i tenir com a única guia la llei. Ha instat els nous jutges a treballar seguint unes normes ètiques i de conducta exemplars.
Sí, ho ha dit aquest matí a Barcelona durant el lliurament de despatxos als nous jutges. Els advertit que al llarg de la seva carrera doncs, hauran de prendre decisions que no sempre seran fàcils, però els demana que actuïn amb independència.
En vosotros recaerá la toma de decisiones que habrán de afectar de manera importante a la vida de los ciudadanos. Decidiréis sobre sus derechos, sobre sus bienes, sobre sus intereses y tendréis que dictar resoluciones que no siempre serán fáciles. Y todo ello desde la más estricta independencia y teniendo como única guía la ley.
Més contundent ha estat la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que en plena campanya d'assetjament a alguns jutges i fiscals ha carregat contra el que qualifica com a crítiques totalment infundades, que no fan altra cosa, ha dit, que malmetre la confiança dels ciutadans en les institucions.
Més informació a COPE Bonès i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
I la informació esportiva passa per on? Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Molt bona tarda.
Renovacions a Camp Barça.
Sí, sobretot una esperadíssima, la de Ronald Araujo, que ja s'ha segellat la seva continuïtat amb Blaugrana fins al 2031. Detalls, Elena Condis, bona tarda.
Què tal, Gil? Bona tarda. Hem estat 5 hores esperant a que es fes oficial la renovació de Ronald Araujo, que ha signat el seu nou contracte fins al 2031 aquest migdia a les dues a les oficines del Camp Nou. El Barça només informa de l'extensió del vincle, però no menciona quina serà la clàusula d'Araujo. El que hem pogut saber és que serà més baixa que la que tenia fixada fins ara, que era de 1.000 milions d'euros, per si a final de temporada no veu clara la seva continuïtat. Ja sabeu que Araujo estava decidit a sortir, estava decidit a marxar a la Juve el mes de gener, però la lesió d'Iñigo Martínez, la seva titularitat a la Supercopa d'Espanya i ara en aquests últims partits, a més de la insistència del vestidor, l'ha fet replantejar-se la seva idea inicial i es queda almenys segur fins a final de temporada renovant a més aquest nou contracte. A més del segon capità, avui també ha estampat la seva renovació Gerard Martín, a lateral esquerre suplent de Valde, però que té tota la confiança de Flick, ha renovat fins al 2028.
En vindrà més, sens dubte, però molt important la renovació d'Araujo, sobretot tenint en compte que a Íñigo Martínez encara li queden unes setmanes i Hansi Flick necessita un puntal per fer companyia a Cubarsí a l'eix de la defensa del Barça.
I confirmat també el tercer fitxatge d'hivern de l'Espanyol.
Urco González de Zárate. És un pivot, és un migcampista, arriba des de la Reial Societat i és, com deies, el tercer fitxatge de l'Espanyol en aquest mercat d'hivern després de les arribades de Pablo Ramón i de Roberto Fernández. Un Urco que ja ha deixat, pendent encara, evidentment, de data de presentació, un primer testimoni de les seves primeres hores en blanc i blau als mitjans de l'Espanyol.
Sí, muy contento. La verdad que tenía ganas de venir a este gran club, club histórico, y al final muy contento y con ganas de empezar ya. Y la verdad que tengo muchas ganas de venir e intentar aportar lo que pueda. Estén tranquilos, que al final sí que dándolo todo, seguro que conseguimos las cosas y salvarnos y mantener al España en primera división.
Un que arriba, Urco, un que marxa. Salvi es desvincula de l'Espanyol, abordarà un nou repte a la seva carrera esportiva en un dia on hem conegut que l'Espanyol ha denunciat una revenda il·legal de carnets de cara al partit contra el Madrid. Ja està prenent mesures l'entitat de Cornellà-Prat.
I més coses, Gil, perquè hi ha algú que parla del nou fitxatge d'Ertel, no?
Ni més ni menys que Josep Cubells, el directiu responsable de la secció de bàsquet. En una entrevista als mitjans del club, això diu sobre el no fitxatge d'Ertel pel Futbol Club Barcelona.
El Barça va decidir no fitxar
en aquest senyor